A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dimarts, divendres, doncs, evidentment, dia de la Constitució, no ens vareu tenir en directe aquí als micros, ja que hi havia molts esdeveniments entre Casa de Vall, Consell General, sessió de Consell a les 6 de la tarda, concerts i més coses. Reprèn dimarts, dia de tertúlia. Avui tinc mixitat a la tertúlia, com pot ser i m'agrada a vegades, quan és factible. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Important tenir-la, si es pot tenir.
Bueno, gràcies.
No, ja, és cert que no sempre és fàcil tenir mixitat a les tertúlies, però jo a vegades ho aconsegueixo.
Bueno, temes d'horari, suposo, no?
Temes d'horaris, de disponibilitat, de moltes coses, o a vegades també he tingut tertúlies 100% femenines, o sigui que he sigut més que minoria absoluta.
Bueno, està bé.
Va bé, va bé. Ferran Goya, que t'acompanyarà avui, benvingut.
Gràcies. Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, parlàvem d'aquesta festa de la Constitució. Hi ha hagut, doncs, una miqueta de tema d'actualitat arran després d'aquests dies sobre la nacionalitat i, doncs, no és que hagi sortit a la llum, però s'ha fet més notícia que hi ha algunes nacionalitats que, per la tipologia de codi civil o de Constitució que tenen, que no poden renunciar a la seva nacionalitat. Jo no ho sabia, o sigui, dintre de la meva ignorància hi havia argentins, marroquins, Congo, venezolans, cubans. Dius, clar, dius, benvinguts siguin les persones que siguin originàries d'aquests països que estan aquí a Andorra, que s'han volgut fer la nacionalitat, però clar, hi ha aquesta, diguem, paradoxa que, doncs, uns sí i els altres no, per dir-ho així, no? És un fals debat, Judit, potser?
Bueno, no sé si és un fals debat, és un debat difícil, tenint en compte que la nostra Constitució, doncs, diu que per tenir la nacionalitat i tal com ho tenim regulat, doncs, necessites renunciar sí o sí a l'altra, i la doble nacionalitat, doncs, no està permesa. Aleshores, és un debat complex d'una arquitectura jurídica i de complicat. Segurament això ja era així abans, o sigui, des de fa molt temps. El que passa és que segurament no havíem tingut des de fa tant temps tants residents, no?, que ja formen part ja del territori andorrà, com per que sigui hagués estat un tema, no? Potser podies tenir un cas excepcional o dos, però segurament, doncs, el fet dels moviments migratoris, doncs, dels últims 15 anys o potser més, doncs, fa que això, doncs, avui sigui un tema més a la taula per tenir en compte, no?
Clar, del que dius és que potser quan es va fer la Constitució no es va mirar aquesta part de quins països la persona no podia renunciar a la seva nacionalitat, i tampoc potser en aquell moment pensàvem fa 32 anys enrere que...
Bueno, i si ho vam mirar, les coses canvien. O sigui, tu fas una Constitució al 93 i això no implica que els altres països no prenguin les seves determinacions amb tot aquest procés del temps. Per tant, és molt difícil dins del que és aquests convenis internacionals, no? Al final veure com... Bueno, dret internacional, no convenis, veure com cada país determina aquests criteris. Nosaltres vam determinar un, que era aquest, el nostre, l'andorrà, i és el que tenim la Constitució. Com això de conviure amb aquests reconeixements amb d'altres nacionalitats, que no pot ser, doncs és una qüestió, doncs, que sí, que sobre un debat complicat, com a mínim controvertit i difícil.
I sobretot que per alguns països el ventall polític, hi ha hagut moltes variacions. Si agafem el cas de Venezuela, hi ha hagut altibaixos a nivells polítics i variacions de règim molt importants. Cuba, ja no en parlem. O sigui que, clar, també dius, la història ha passat per aquí també, per dir-ho així. I també haurien pogut fer ells propis canvis dintre de la seva pròpia Constitució o decisions.
Bueno, en aquest cas ara nosaltres només ens podem ocupar de la nostra.
Sí, però està clar, eh?
Clar, determinar com tu vols assumir aquesta qüestió, com la vols, si es vol, reconduir o no, doncs, bueno, és un debat ampli que implica temes constitucionals i que segurament, doncs, no és evident. Segur no és evident.
Bueno, a més, això ho posava la Constitució, però jo que no tenia nacionalitat andorrana i em vaig fer andorrà abans de la Constitució, em van demanar la renúncia. És a dir, que no van ser els constituents van arrossegar això, és a dir, que la Constitució va innovar algunes coses democràtiques que no, perquè encara que algú ho negui, abans la Constitució no era un estat de dret perfecte, Andorra, però, bueno, algunes vegades no es pot dir, però te ven davant d'aquí. Però això van arrossegar quan la nacionalitat la donaven les delegacions permanents, és a dir, els coprínceps, la nacionalitat, feien això, tenies que portar el paper de renúncia.
És clar que per segons qui, no? Per segons qui, també, no? Hi havia aquelles nacionalitats de,
bueno, no,
de Sánchez Vicarios i coses així.
Es demanava a tothom la renúncia. Es demanava a tothom la renúncia.
Clar, perquè després hi ha els països
però
que...
Però era una renúncia que, a més, és clar, el problema era el control. Tu anaves a un notari, feies la renúncia
clar,
i ja està.
Clar, que l'entregaven el document...
Que no estaves tu d'acord...
Que Espanya no feia res, doncs pues no feia res.
Que el teu país d'origen no permet la renúncia... Anaves a un notari aquí, renunciaves i el notari pues, deia aquest senyor ha renunciat a la seva nacionalitat d'origen, va, molt bé. I el notari no es preocupa per saber si a Sri Lanka o allà està prohibida la renúncia. A mi m'han explicat que, per exemple, que a França la tramitació d'una renúncia és això, perquè és clar que arriba, si no al ministre de l'Interior, a molt alt, perquè com han il veut pas être français, celui-là?
C'est pas possible.
No els hi entra al cap, no els hi entra, però com? Sí. Quan has arribat al súmum d'això, que ja portes quatre galls penjats per això, i dius, aquest no vol ser cocoricó, pues, llavors pues,
és molt complicat. Crec que triga molt temps, a França és molt complicada, i a més, crec que és irreversible. Sí, amb el sentit de que, per exemple, Espanya té aquesta norma de que ningú renuncia amb els que han nascut al seu territori i fins que dura tres generacions, una cosa així, no? Que venen, doncs, crec que això també ho fa Itàlia o així, però en canvi França no, França és totalment irreversible. Si algú dels teus va de renunciar a la francesa, no pot arribar a un net o un bisnet a demanar aquesta nacionalitat. O sigui, per això dic que no és evident, no? Perquè cada estat al final determina com vol gestionar aquesta qüestió i no sé aquí com si s'haurà d'obrir i com s'obrirà i quin serà fins a on es pot arribar, però bueno, jo també començo a pensar que també tenim un molt 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 fals debat moltes vegades. Perquè, com has dit molt bé, hi ha un tema de control evident i en aquest país doncs, no es permet la doble nacionalitat i són molts que desgraciadament la mantenen perquè la demanen el dia següent i recuperen i fan aquests dobles jocs, no? Bueno, a mi una de les coses que m'agrada precisament de l'acord d'associació és que poder disposar de certs no? de que en aquest sentit jo crec que el passaport es valoritza, no? Perquè doncs coses que acaben fent alguns reclamant la nacionalitat espanyola o mantenint la francesa és per poder circular dins el territori europeu, doncs com si fossis un europeu, doncs anar a la universitat, com a la universitat poder treballar, perquè si ets andorrà, doncs els nostres estudiants amb passaport andorrà és molt complicat que puguin estudiar a França és més fàcil, a Espanya no, totes aquestes complexitats que algú mantenint un altre passaport doncs se les estalvia i aleshores aquí doncs veiem aquest doble joc doncs, que uns poden, d'altres no i que per exemple amb l'acord d'associació com a mínim dins del territori espanyol això milloraria moltíssim i aquest doble joc que es fa doncs segurament en molts casos seria totalment innecessari, no? I jo crec que és una revalorització en aquest sentit que seria molt positiva.
De totes formes, com diu Judit, ens agraden molt els falsos debats, perquè, esclar, això tindria un interès en el cas de que quan era president del PS, el Vicenç Alai, van demanar un informe sobre la doble nacionalitat. I van arribar a una conclusió que fos una doble nacionalitat que els drets polítics no poguessis tenir-los simultàniament, de forma de que però això necessites de que el país de l'altra nacionalitat tingui un acord de dir-li, escolti, aquest senyor està inscrit a unes llistes electorals espanyoles. Diu, pues, si està inscrit a unes llistes electorals espanyoles, no pot estar inscrit a les llistes electorals andorranes. Però quan fa una activitat econòmica, una activitat escolar o alguna cosa així, el tio pot ser espanyol i andorrà al mateix temps. I llavors cal que hi hagi una fluïdesa de comunicacions, de dir-li, escolti, i de forma de l'estudi aquest que va encomanar el PS quan era el Vicenç president, anava en aquest sentit, de forma de que simultàniament no podies tenir les dues nacionalitats com a nivell polític, polítics, és a dir, que o ets electo en un lloc o ets electo en l'altre, però els altres drets econòmics, civils, etc., pues, els podies tenir simultàniament. Penso que va anar a alguns proms d'Andorra, alguns d'ells que ja no estaven vius, i van dir que ni hablar, que això contradia, que la doble nacionalitat és un privilegi que tindrien uns, i en canvi els andorrans de 8 generacions no podien tenir aquest privilegi, i que llavors creava una desigualtat. Jo penso que no crea cap desigualtat el tenir aquesta qüestió, a condició aquesta, és a dir, que no puguis exercir simultàniament, és a dir, que dimarts voto a França i diumenge voto a Andorra. Dius, no, escolta...
Bueno, si alguns estats ho han acabat únicament equiparant també amb el tema de on estàs residint i per quant temps, no? Per exemple, els britànics que porten fora del seu territori, encara que tinguin passaport britànic, si fa més de 10 anys que no hi viuen al Regne Unit, no voten. No pel fet de ser britànic vats i votes, o sigui, no tenen dret. Això m'ho explicava un veí d'allà dalt d'Arinsal, que és anglès, i me deia, no, jo no puc votar ni aquí ni allà, porto 20 anys aquí, no renunciaré a la britànica, però jo allí no puc tornar, perquè, o sigui, no puc anar a votar, només per tenir el passaport britànic, perquè s'entén que com jo no estic visquent allà, doncs no hi tinc dret a certes coses, no? I això també són coses que han anat canviant. Abans també la ciutat britànica era molt complicada de tenir. Penso que ara amb 7 anys de residència, amb ciutadans europeus, amb 7 anys de residència i no europeus, poden disposar, perquè tenen tots aquests de les Commonwealth i tot això, que és molt ampli, poden arribar a tenir una nacionalitat britànica, no? I, bueno, i això ha generat també altres debats importants, per exemple, a França, no?, o a Bèlgica, amb el tema de les segones generacions, si ja són francesos o belgues, que es van trobar, per exemple, amb aquests atemptats terroristes, no?, i deien, bueno, és que deuen ser d'una altra ciutat. No, són teus, són francesos, són belgues, són nacionals teus, no? I clar, són debats continuos bueno, pues aquí, ara, i crec que en tot l'entorn per moltes raons, no? I una, com explicaves molt bé, el tema dels drets polítics és una molt important i que té molt pes, també, quan es prenen aquestes decisions.
El que ha dit la Judit, Ferran, és cert que si agafem França, un país que s'ha reconstruït després de la Segona Guerra Mundial amb diverses onades migratòries dels països d'Europa, italians, espanyols, portuguesos i altres, hi ha doncs, aquestes segones o terceres generacions de francesos, però que són d'arrel, per dir-ho així, d'altres països, es pot entendre, però aquí a Andorra no tenim aquest problema, o sigui, hi ha gent que s'ha fet passaport andorrà i doncs, té arrels espanyoles, franceses, portugueses, i ho conviu molt bé, i no diuen, o no defensen, dir no, és que jo no sóc francès, però sóc primer, sóc o portuguès, o francès, o tal, són andorrans, però tenen les seves arrels. O sigui, hi ha vegades, segons el país, o l'ideologia de les persones, un discurs molt diferent sobre les teves arrels i la teva nacionalitat.
Bueno, evidentment els Poniatowskis, els Sarkozys i tot això, és a dir, que no són Dupont ni Durang, no? És a dir, que i llavors ningú pot pensar que Poniatowski, quan vivia, que penso que ja fa molts anys que hi era ministre de l'Interior, que no era un francès com els altres, no? Com van arribar la família Poniatowski o com va arribar la família Sarkozy, però evidentment pues, a les migracions que hi ha hagut amb la convulsa història del segle XX a Europa, pues esclar, ja fossin d'origen jueus, ja fos aquestes migracions o econòmiques o polítiques o escapant dels nazis o escapant de la Rússia soviètica, va haver-hi, i jo penso que els països es van acollir a aquestes persones tranquil·lament, com van acollir el meu sogre o el teu avi a Andorra o a França, o dius, pues era una cosa molt natural. Ara, al moment que aquestes migracions són per altre tipus de... i a més el número és enorme d'immigrants, doncs llavors tenim que buscar solucions, no? Però jo penso que a Andorra no estem en una situació de perill, i l'única qüestió que s'ha de fer és que tots són iguals amb la llei, és que no té que haver-hi discriminació i pel lloc ni pel color de la pell ni res, això està molt escrit, no? Llavors comença a dir, sí, bueno, però si aquí veu un algerià i dius, pues escolta, tenim gent d'origen hindú que fa 60 anys que estan aquí i són andorrans com nosaltres, és a dir, hi ha alguns que van adquirir la nacionalitat andorrana abans que jo perquè s'havien casat amb una andorrana. I llavors, cap problema, no?
I del que diu el Ferran, Judit, és que Andorra és un país que ha crescut per la migració o les migracions, no forçament immigració o migracions de persones, perquè era un país petit fa un segle enrere, forçament, a vegades, gent que ha vingut s'ha estimat molt més el país, a vegades, que propis, em permetre la paraula, autòctons andorrans, o sigui que gent que ha vingut de fora i que Andorra ha donat molt, i gent del país que, bueno, a vegades no valora el que té, també.
Bueno, suposo que això deu passar tot arreu, no? Quan vens d'un altre lloc i t'instal·les a un territori, doncs la teva relació, doncs, depèn de moltes coses, no? Del context amb el que podràs conviure, de l'acollida, de les teves xarxes de relacions, no? Bueno, o sigui, moltes coses que fan que una persona, doncs, s'integri fins a un punt o un altre, però bueno, jo penso que això és difícil de valorar, no? Perquè de vegades, i més en un moment en el que cada cop més estem veient aquesta tendència terrible, no? De voler jutjar i de dir que aquells que van arribar, doncs, com deies tu, no són d'aquí, no s'estimen les coses, i ara no estic parlant d'Andorra, estic parlant del nostre entorn, del que estem veient als Estats Units, d'aquestes mogudes i aquesta tendència anti-immigració, i de que da igual que portis aquí el temps que portis treballant i vivint, no ets d'aquí, no? Torna tant. Jo crec que això és un tema, crec que molt trist, molt lamentable, perquè ben penso que molta gent, quan arriba a un lloc, se senten tant o més, de vegades, que els que són del propi territori, i crec que això és una molt mala valoració en relació a lo que és el teixit, no? I el context de lo que és la teva ciutadania i les persones que estan vivint dins d'un espai i d'un territori. Per tant, esperem que no es vagi més enllà, no? Amb tot això, perquè entres en dinàmiques molt, molt perilloses, no? I que no haurien de derivar a res més, com crec que està passant, i que desgraciadament començarem a veure més sovint de lo que pensem.
Del que diu Judit em queda una part d'una de les frases que has dit. Quina és la definició? Has dit som d'aquí, però quina és la definició? Som d'aquí. És que jo sempre ho deia fent broma, dic, si tinguéssim que fer una pel·lícula amb 8 cognoms andorrans, ho tenim difícil.
Sí, bueno, aquestes pel·lícules que es fan i que el que pretenen explicar precisament això que tu dius, o sigui, fins a on tens 8 cognoms de no sé què, fins a on aquí un andorrà de Socarrel, quan mira la seva àvia, els seus besavis o no sé què, que a més marxaven perquè aquí no s'hi podia viure i tornaven casats amb algú de França, amb algú d'Espanya, amb algú, perquè no s'hi podia ni estar, no? I ells mateixos van ser immigrants a terres foranes i després van retornar, i ara resulta que ets més més que un altre. Clar, això no té sentit. Al final, la teva implicació en un territori ho demostres amb allò que fas amb aquell lloc, no? I com t'impliques i moltes altres coses que podríem afegir. Però, bueno, que al final el tema de la globalització ja fa temps que ho portem i ara voler desvincular un moviment global on tothom està interconnectat en què únicament això traspassi a través de certes qüestions, com poden ser les econòmiques, no? Aquesta diferenciació que hi ha ara entre expats i immigrants. Què passa? Que els expats no són immigrants? Els expats són immigrants. O sigui, no entenc, o sigui, per què volem fer aquestes... Però les fem, les autocreem nosaltres per fer veure que marxes a un territori per una qüestió directa, d'entrada, de diferència econòmica important, i que uns tenen més drets que els altres a arrelar-se o a quedar-se o a funcionar. I jo penso que estem entrant en unes dinàmiques i en unes definicions d'aquestes qüestions sincerament que crec que perillosos, bueno, com a mi no m'agraden, jo no sé com dir-ho això, però crec que a mi no m'agrada i crec que toca la línia dels drets humans a moltes coses.
És que hi ha a més molta hipocresia. Per primera cosa, el que no es pot dir o estàs aquí o estàs allà, és a dir, que a mi que una persona vulgui guardar la seva identitat i la seva... Dius, ja, si no el passaport, però per lo menos de dir, escolta, jo amb el meu ambient, amb la família, amb els meus fills i això, pues, continuo parlant portuguès o continuo parlant polac o ucrania, pues, em sembla... No es té, la renúncia aquesta formal de passaport no la podem traslladar que renunciïn a tot el que arrastra la seva cultura, totes les qüestions, a dir, perquè no, perquè cada un arrossega la cultura que té, és a dir, que i totes les cultures són respectables, és a dir, a on li agradarà més Camoens que o a Pessoa que Javier Cercas, no? O que Cervantes, però dius, ve i arrossega tot un portuguès o un espanyol que arriba aquí, pues arrossegue o un català que arrossegue tota la seva cultura, i no li podem dir que en el moment que estripa el seu passaport per agafar l'andorrà que té que abandonar tot això. Igual que fem això, pues amb una persona que no és de religió, no és de l'àmbit judeocristià, sinó que és musulmà o així, tampoc li podem dir que podem sobre coses més discutibles o menys discutibles, cada un tenir la seva opinió sobre manifestacions externes, sobre l'ús del hijab, de tot això, pues sí, però aquestes persones estan aquí amb la seva cultura, amb la seva religió, i si i els tenim que tractar com iguals. I no val a dir, i si nosaltres anem al seu país, evidentment, si anem al seu país, però segurament no és problema d'ells que al seu país no es tractin com nosaltres els tractem. És a dir,
però... del que dius, Ferran, jo agafo un exemple que et dius, entre nacionalitats, cultures i també creences religioses, nosaltres aquí a Andorra tenim un melting pot molt important, una barreja molt important de nacionalitats, de religions. Tothom es respecta, hi ha una harmonia molt bona, no hi ha guetos, no... Jo
bueno,
sempre dic que posaríem un exemple per a altres països.
Bueno, perquè les coses quan s'extremitzen, des de la perspectiva que la vulguis agafar, doncs radicalitzes l'altre. O sigui, si tu te tornes molt, molt radical des del teu posicionament, de cop i volta surt algú que se sent ofès perquè, escolta, jo no vinc des d'aquest costat, no? I per tant també radicalitza. Això és molt perillós, per això dic que estem entrant en unes dinàmiques molt complexes. No sé, ahir era Sant Patrick's, no? Que ara sembla que, no sé, ara a tot el món se sap que és Sant Patrick's, la festa aquesta irlandesa. Quants irlandesos nord-americans surten als Estats Units a celebrar una festivitat i un origen i una identitat totalment que no és del seu, no és nord-americana, no és dels Estats Units, però en canvi són americans i això ho conviuen. I aleshores hi ha una manera d'entendre certs immigrants o certes nacionalitats ja establertes, no? Que aquests sembla que no els hi fan mal, i hi ha d'altres que sí que pensen que els hi han de fer mal. I aleshores entra aquí doncs, unes línies i unes qüestions racistes i de discriminacions reals doncs, molt perilloses. I aquestes tendències doncs, són molt preocupants. Aleshores jo penso que com deies tu, si és que podrem, hi ha models i exemples a la història on s'havia conviscut d'una manera absolutament pacífica, sent de religions molt diferents. Bueno, un tema era els Balcans, bueno, que sempre ha estat un polvorín i ara torna a estar una miqueta revolucionat i tot això, però van conviure molts segles, musulmans, ortodoxes, ortodoxes russos, ortodoxes grecs, allà se barrejava totíssim. La ciutat de Sarajevo, una ciutat absolutament multireligiosa, i la gent hi convivia durant segles. Per tant, això és possible, però ningú ha de poder imposar a l'altre allò en les seves pròpies manifestacions. Ja ha de poder viure en convivència social. I això sembla que, sent una societat que cada cop se suposa més culta, més formada, més, pues, hi ha certes coses bàsiques, doncs, que crec que s'estan perdent, i hem de fer un esforç. Jo crec que haurem de fer un esforç de retornar a certs principis i a certs valors bàsics d'humanitat, de convivència, que és independent a les meves creences, les seves o les teves, sinó de conviure. I aquí, doncs, hi ha molt tema a treballar. Jo crec que sí, que Andorra en aquest sentit és un exemple, però cuidado, perquè de vegades tenim unes tendències mimètiques a el que ens passa al costat, doncs, que es reprodueixen amb moltíssima facilitat, i jo crec que hem de ser molt curosos amb això i protegir això, que jo crec que és un bé andorrà important, sincerament.
I és que vigilar molt amb els incendiaris. Els incendiaris, jo penso que amb els incendiaris no es pot ser tolerant. És a dir, la gent que vol utilitzar aquests temes, encara que sigui a l'embrió, jo penso que els tenim que denunciar. És a dir, a la gent racista, tot això, no podem estar dient, no, pues mira, té aquesta opinió.
No, clar que no, hi ha coses que són intolerables, clar. I a més les has de tallar quan surten.
Amb l'intolerant és que ser intolerant. I això ho deia el Llimona jesuïta, el capellà, perquè hi ha llimones que eren botànics, ja, bueno, i però el Llimona, que no em recordo, Jordi Llimona, podia ser, deia que amb els intolerants és que ser intolerant.
Doncs bones paraules del Ferran Goya. Anem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el Ferran Goya amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.de i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ferran Goy i la Judit Pallarès, després les bones paraules del Ferran, que diu, doncs, els que són extremistes o tal, que es tenen que erradicar de soc arrel, per dir-ho així, eh? O sigui, tenim que erradicar els extrems de soc arrel. Bé, una cosa que no és un extrem, hi ha hagut, doncs, govern que, doncs, ha reglamentat l'ús del català i del vocabulari entre cometes. Clar, això és una eina més necessària a vegades, perquè sí que no sempre és l'idioma que a vegades sents en alguns passadissos o en intercanvi d'algunes persones en funció pública o d'atenció, que et dius, caram, dius, si els companys entre ells ja no utilitzen l'idioma del país, dius, no és l'imatge més idònea que podem donar a vegades. Era una necessitat, tu, Judit? Penses tu que has estat a Ministeri?
Bueno, jo penso que hi ha una necessitat de traslladar aquesta obligació de que la nostra llengua és el català, i per tant, quan tu estàs en un lloc, doncs has d'utilitzar la teva llengua, sobretot amb organismes públics, no? Però és veritat que veníem, doncs, d'una tendència cada cop més creixent a que, doncs, això que tu comentaves passés, i jo crec que ara, doncs, bueno, tothom es fixa una miqueta més o així. Bueno, jo he de reconèixer, jo soc una persona que a mi em costa de vegades, com a mi jo canvio de llengua amb molta facilitat. Jo tinc una amiga meva que em diu, jo només parlo català perquè no sé parlar d'una altra llengua. I té un senyor o senyora anglesa davant, diu, no, és que jo no li... I parla anglès, penso, no, és que jo no li entenc, jo només parlo català. Vull dir, i jo tinc la tendència, és que algú em parla en anglès, doncs mira, sé parlar anglès, doncs li contesto, si algú em parla en castellà, responc. No... el tema no està aquí, segurament, no? Perquè doncs, al final som un país turístic, ens adrecem a la gent que ve, jo crec que és una manera de donar servei que tu puguis adreçar-te a les persones turistes, no? Que en aquest sentit, però també penso que això no pot ser a costa de no parlar català, perquè també és veritat que ve moltíssima gent de Catalunya i resulta que tenim els espanyols, els francesos, els anglesos, però els catalans els hi parlem en català. Aleshores, jo penso que això tampoc no pot ser. Per tant, ha d'estar en el seu lloc i jo crec que sent conscients de lo que som, però sobretot reforçar-lo allà on s'estava perdent, com són les institucions, les administracions públiques, els organismes i amb aquestes relacions del nostre dia a dia, que jo penso que es poden doncs, reforçar en aquest sentit, no? Jo crec que és històric l'estudi dels patis de les escoles, no? on la llengua vehicular al pati no és el català. I jo crec que això era una senyal també de dir, escolta, què passa, no? I curiosament que fos el castellà la llengua més vehicular entre nens francesos, portuguesos, andorrans, no? I espanyols, i resulta que hi ha aquesta... Però això és un tema d'interacció social que es produeix d'una manera automàtica. O sigui, aquells nens amb el pati es comunicaven així perquè d'alguna manera automàtica s'acabava utilitzant això, no? I bueno, jo crec que això s'està treballant molt més i que també a les escoles s'està treballant molt més i el que no podem fer doncs, és això, doncs, sí, però... no posar eines i remei al fet d'utilitzar més i millor la nostra llengua.
Sí, però la qüestió aquesta ara se complica més. Ja no és el pati de l'escola, sinó que són el TikTok, els Instagrams, els vídeos, el que els meus nets...
Clar, el consum de les xarxes, sí.
Clar, consumeixen molt més coses i jo als meus nets li dic, escolta, fes-te baixar també, que hi ha TikToks i coses en francès, fes-te baixar més de que, perquè bueno, estan escolaritzats a l'ensenyament francès, els dos petits, i parlen català, evidentment, però que se'ls hi surt molt ràpid.
Sí, hi ha una tendència.
I és la qüestió aquesta, dius, abans era la tele i ara són doncs, les xarxes
segurament,
socials.
Segurament, que estan molt, sí. Aquesta.
I això, pues, evidentment, pues, però ahir vaig a passar a la ITV i em van rebre en castellà. Bueno, no a l'oficina, però als mecànics que fan passar a la ITV, pues, hi havia un que parlava castellà.
Sí, és una atenció al client que no sempre de primera...
Bueno, que además jo he dit ITV i és ITV, no?
Sí. Sí. Però és cert el que deia la Judit, que de bones a primeres l'atenció la fas en català i després tu t'adaptes segons la persona, turista, no turista, resident de fa molts anys o molts anys, segons l'idioma que parla o la nacionalitat que té i el domini de l'idioma, et vas adaptant, no? A mi hi ha persones que m'han dit, viatjant fora d'Andorra, quan explicaves una miqueta la tipologia de país i que ens movien fàcilment entre 3, mínimament 4 o 5 idiomes, molta gent s'ha quedat parada dient-me, és que tenim una riquesa brutal.
Bueno, això tampoc es pot desmereixer i és veritat, els territoris fronterers normalment en qüestió de llengua doncs tens és un avantatge, no? Vull dir, és un valor que tens, però clar, de totes, no pots sacrificar la teva per poder utilitzar les demés. Jo penso que és important i després és veritat i jo crec que això ens ha posat una miqueta més de consciència a tots. Jo faia ara un esforç que abans no feia i és que de vegades estem en algun lloc on les persones, no? que en formen part, no tothom parla català. Jo demano, però manteneu, sí, doncs continuarem en català. O sigui, anem a continuar això en català, tot i que entenc que tu potser no t'expressis, però jo continuaré en català i per tant és un tema que penso que cada cop és més acceptat també, no? I si ho tractes, com tornem a dir abans, amb respecte amb tothom, no? Doncs la gent s'hi suma, són molts els que ara i moltes que ara estan estudiant i fent un esforç pel català, però moltíssima gent i jo crec que ho agraeixen també, no? Perquè necessiten practicar-lo i si nosaltres ràpidament els hi canviem, però ja estem parlant de residents, ja no estem parlant de tractar un turista. Per tant, jo penso que els residents han de fer aquest esforç i penso que és important que uns mínims els tinguin i els treballin i que nosaltres que som d'aquí els ajudem amb això i els puguem acompanyar. Jo penso que és superimportant.
El que diu la Judit Ferran és que és cert que les classes de català que es van obrir el cupo, diguem, l'obertura d'aquesta gratuïtat, de, no me'n recordo, 1.200 o 1.300, es van exaurir en sí, hores, sí, o sigui que sí. Hi ha un interès, també.
Sí, sí, sí. I dius, esclar, falten mitjans, és a dir, no donarà l'abast, és a dir, que la gent... Esclar, ens fixem molt... Esclar, jo la gent que monte pollos exigint a un cambrer o alguna cosa així que la tingui, pues, jo no ho faig, és a dir, muntar pollos, jo no ho faig. Ara, jo, si se'm posa gallito com el que fa les creps aquelles, pues, jo a aquest sí que li monto un pollo, és a dir, perquè, escolta, la nostra llengua mereix un respecte, és a dir, que i el que no la sap parlar, pues mira, no la sap, ja ens acomodem, però el que encara comença a donar lliçons de que si som una llengua minoritària, que tal i qual, que a veure si ens creiem que aquí passarà igual que a Catalunya. No, escolta, a Catalunya que passi el que passi. A Catalunya tenen dos idiomes, és a dir, oficials. Aquí no, aquí tenim un oficial. I si et portes bé, pues vale, però si et poses amb xuleria, pues llavors jo també muntaré un pollo, no? I li diré quatre coses. Però jo, la iniciativa aquesta de quan, pues mira, si em parlen en castellà o això, pues continuo, o algunes vegades, si és una cosa elemental, tampoc canvio. És a dir, si tinc que demanar un entrepà, pues li dic l'entrepà de pernil, i segur que em portaran un entrepà de pernil, no? però, és clar, sí. Però quan ni muntar pollos ni deixar que te'ls montin. És a dir, jo penso que al final, després de molts dies i molts dies, política lingüística ja va incoar un expedient al de la rotonda. El
personatge...
Ah, sí?
Sí, però això també és una...
Però aquest noi és crescut aquí, a més.
Sí, però això demostra també una certa, i amb perdó de la paraula, ignorància o poca voluntat de reconèixer on estàs.
Perquè... Bueno, jo penso que ell té muntat un circ allà i li està donant un resultat espectacular amb això dels youtubers que li paguen una crepa 200 euros. No, això m'ho explicava el meu fill, però jo no tenia ni idea. I a més, vull dir, no sé ni on està la creperia de la Rodona. O sigui, no sé ni... Que sé on està, però diuen que hi ha tanta cua i no sé què. Jo... O sigui, escolta, i el meu fill m'ho ensenyava pues, l'altre dia un vídeo.
Imagina que
un
això
vídeo.
Pues, és com un botellón
De creps, no?
És un botelló de creps, sí. És a dir que...
Vull dir que aquest noi no parla el català perquè no vol, perquè ell deu parlar català, eh?
La venda amb... És a dir, ocupen la vorera, mengen a la vorera, és a dir que... I dius, home, això... Sí, hi ha ciutats a tot Mèxic, a tot al voltant d'EF i això, pues veus a la gent que no té temps d'anar-se a casa per ni molt menys per de dinar, i llavors compren i ho mengen allà.
Però veus, en aquest cas és una llàstima, perquè aquest noi sí que parla català. O sigui, en sap que parla català, perquè l'altre dia un dels que sortia, que és el que em va ensenyar el meu fill al TikTok, és que el seu profe de mates avui havia sigut subvallant allà al liceu.
Sí.
I el noi li va dir, a tu, bueno, li va parlar tot de paraulotes, no?, i tal, i diu, tu, que me tractaves no sé què, de subvallant al liceu i tal. Per tant, aquest noi és crescut aquí, i català deu, ha fet el liceu català segur, per tant, no té cap necessitat, però és el que dic, ell té un circ i té molt més seguiment amb tota aquesta manera de fer un altre, no, però...
O ha sigut una estratègia de màrqueting per muntar el circ,
sí, per això t'ho
dic, i fer-se conèixer,
sí,
també.
Sí, bueno, molta gent ho fa en castellà perquè sap que tindrà més volum, té més volum, té més xarxa,
bueno,
darrere.
És un idioma que, evidentment, a nivell de població arreu del planeta, és, jo me'n recordo aquell programa que es feia a la televisió espanyola, que eren 700 milions a l'època. Clar, si agafes tot Latinoamèrica, més Espanya, més... Clar, és un clar, una massa, diguem, de...
Necessiten arribar a un públic i bueno...
Ara, la francofonia tampoc no és escassa, perquè si agafes tota una part d'Àfrica, més Quebec, més França, també hi ha uns quants centenars de milions de francoparlants, també. O sigui que es podia muntar el mateix circ en francès, si volguéssim, aquí al país.
Sí. No, però és clar, també la qüestió d'una llengua no és solament el número de la gent que ho parla, és a dir, que dius, hi ha tota una sèrie de coses de que té que haver-hi a darrere, una tradició literària, una tradició de cultura, etcètera, etcètera. Dius, hi ha llengües que igual tenen molts milions de parlants, però en canvi pues, no tenen aquest pòsit de... Però això no ens té que... A mi què m'importa que hi hagi menys gent que parli català, és a dir, que diu, no, és que són 7 milions contra 700. Això recordo sempre una cosa de la força és la raó de les bèsties i el número és també una mica com hi ha més com el
ja, però Ferran, això el TikTok i el YouTube. Això que expliques no val. El TikTok i el YouTube te valen 700 milions, saps?
Això segur.
I això és el que tira. Aquí no hi ha aquest debat profund amb la red, amb tots aquests adolescents que van seguint tot això.
Bueno, de totes formes, el que escriuen, podem dir que escriuen en espanyol, amb molt esforç.
També.
Tens que pensar que allò és espanyol, eh?
També tens raó.
No és ni espanyol, ni colombià, ni res.
També, no. I ara que a més han decidit codificar-se, no? Tots els joves comencen a utilitzar vocablos i paraules i coses estranyes per comunicar-se que estan codificats. Sí, sí. I mare meva, jo...
Sí, sí, és un morse o algo així, és el morse modern o...
Sí, sí.
Parlant, ara em feu pensar una cosa, parlàvem de xarxes i comunicació. Bé, hem perdut dos canals francesos que eren RG12 i C8, n'hem sintonitzat dos més, que és France 4 i France 5. No sé si heu fet l'actualització a nivell de la TDT. A nivell cultural hi ha hagut un salt bastant, bastant important d'interès, o sigui que Andorra sempre hem estat una miqueta a cavall entre dues cultures, durant molts anys hem mirat potser més cap al veí del sud, però de tant en tant sempre fem una ullada important cap al veí del nord i, ostres, amb molts inputs que tenim, la percepció que en fem o la recaptació d'aquesta informació que en fem també és benvinguda.
Jo puc opinar poc perquè som molt poc consumidors de televisió nosaltres a casa. Molt pocs. De fet, mirem algo a la televisió quan a xarxes o dins de lo que, perquè ens les notícies i tot això, jo us faig tot amb el telèfon. Aleshores, triem a la televisió el que volem mirar i no sempre és a través dels canals de televisió, sinó de plataformes o així. Sí que busquem algo concret quan ho hem vist i sabem, s'anuncia a France les notícies o algo molt concret, no? I aleshores, M6, el canal Arte, que nosaltres també accedim, que ens agrada, igual que a la 2 hi ha alguna cosa, un canal de National Geographic, coses així, i concretament anem a buscar un programa, un moment i una qüestió. Per tant, no sé si clar, hauria de conèixer l'impacte real, no, dels consumidors d'aquests canals per veure com la balança, no, com queda, però jo sóc un molt mal model per poder explicar perquè no consumim televisió
jo
a casa.
Jo com estic a la ràdio, soc consumidor de les ràdios aquí, s'escolta bé France Inter, s'escolta bé France Musique i France Culture, i això sí que soc bastant consumidor perquè tot el demés em cansa molt, és a dir, escoltar encara que sigui la SER ja no em digui la COPE i això, però em cansa molt i llavors pues, la meva vàlvula d'escape a la ràdio són les ràdios franceses, que sóc consumidor diari d'això.
Sí.
El diumenge vaig anar a esquiar a Massella i va haver-hi un trosset després de Martínez que no vaig poder escoltar France Musique, però anava escoltant France Musique.
Sí, hi ha un tros que aguanta.
I després quan arribes ja a la Cerdanya es torna a sintonitzar bé France Musique.
Del que dius, et diré, doncs, mira't France 5 perquè hi ha locutors de France Inter que fan programes d'informació i de cultura a aquest canal, no? I aleshores, bueno, doncs són dos canals que han afegit un altre vessant també a tota l'oferta que tenim aquí al país a nivell audiovisual. Una cosa per acabar aquest programa. Bé, llei Omnibus ha estat passada per al Consell General. Jo la pregunta que m'he fet, i no sé com ho veieu vosaltres, és que sempre quan surt una llei hi ha els espavilats que miren en quines escletxes es poden ficar. No sé aquí si tant de temps que ha agafat s'ha intentat doncs, poder que sigui el més hermètica possible perquè no hi hagin els espavilats que diguin mira, aquí això no s'ha pensat i tirem d'aquesta veta per aprofitar-nos del buit legal que hi ha.
Jo crec que això passa aquí a tot arreu, no? Sempre, no? Com es diu jo, de feta la llei, feta la trampa, sí. No? Això és una qüestió de que, clar, és molt difícil quan vols afinar amb un text que quedi absolutament tot tan lligat i relligat i tan posat. Jo, sincerament, amb tant temps de debat i com s'ha acabat tancant, tampoc sé quines opcions s'han pogut arribar a donar, perquè hi havia molta incertesa també a com s'acabaria tancant la llei i tampoc sé si ha donat marge tot aquest debat tan llarg que la gent hi pensi massa, no?, en com se'n sortiran. Bueno, això ho veurem quan es comenci a aplicar i com evoluciona, no? Jo penso que l'important és que pugui oferir solucions i que comencem a veure cada cop doncs, més resultats, no?, per poder incidir en un tema doncs, molt difícil, molt difícil també.
Ferran, tu que has escrit sobre aquesta llei
amb
humor i ironia.
Sí. No, esclar, jo com he sigut sempre un ciutadà de carrer, doncs, les lleis d'òmnibus no m'agraden. I
agafant d'aquí i d'allà.
Els partits de l'oposició, jo tinc uns clients a Cantàbria i això, i treballo amb empreses privades i amb empreses públiques a Cantàbria, i llavors el govern de Cantàbria ara és del PP. I el PP, cada vegada que el govern socialista de Pedro Sánchez fa una llei d'òmnibus, diu tota una sèrie de coses que jo també penso sobre les lleis òmnibus, que no és una forma de legislar amb lleis òmnibus. Però l'altre dia, amb gran sorpresa, la presidenta de Cantàbria, la Sanz de Buruaga, ha presentat una llei òmnibus que canvia 30 i pico lleis autonòmiques. I això és el que dius. Ja amb això hi ha una qüestió tècnica que jo penso que no es té que legislar amb lleis òmnibus, però sobretot si és un sistema legislatiu com el francès, molt codificat i que funciona molt bé, i que... però és que aquí ens perdrem tots perquè seguir la traça de les lleis que s'han modificat a través d'una única llei serà bastant difícil.
Sí, és un joc de pistes, una miqueta, el que dius, quasi. O sigui,
Pensa que és una mesura que cada cop s'utilitza no únicament aquí, en d'altres llocs, com bé posaves aquest exemple, perquè quan tu vols incidir en una matèria concreta, si aquella matèria concreta, en aquest cas com és l'habitatge, està regulada, no? El tema turístic, el tema lloguer, el tema construcció, el tema taxes, el tema per tantes lleis diferents, és difícil que tu puguis obrir una a una, saps, de tot un cop, per determinar algo que a més considerem urgent i hem estat discutint més d'un any, no? O sigui, és complex, i això és complex sobretot quan ja cada cop tens més legislació darrere, no? O sigui, quan més coses tens darrere, doncs més et dificulta poder obrir tants textos a la vegada, no? I jo crec que per això s'agafa aquesta manera de fer, però clar, té les seves incoherències després jurídiques, perquè tu, bueno, és allò que ens explicaven d'un teixit, no? Quan poses un tros de roba nova amb un tros de roba vella i ho rentes, què passa? Quan ja funciona, allò ja es trenca, no? Per què? Doncs perquè al final aquell text es va fer en un moment i en un context i en una circumstància que tu únicament una part l'estàs posant en una qüestió i en una circumstància, en un context nou, que és el d'avui. I segurament els acaben, no?, fent certes coses coixes, no? Jo crec que la idea de codificar o de fer un models més fàcils de seguir, sí que es va fer un avenç amb el tema de començar ja a que la llei, el text consolidat i el text ja actualitzat sigui públic i sigui llei, que això ja crec que és un gran avenç, perquè era dramàtic, no?, fins i tot pel legislador, la modificació de la modificació de la modificació de la modificació de la modificació tal, de la llei, no sé què, de l'any 90, no? I això se va haver de ficar una mesura, i jo crec que aquí això va ser un bon principi, però anirà costant posant tot el sistema nostre jurídic amb que l'últim text sempre sigui el bo i sempre estigui actualitzat. I jo crec que això va ser una bona decisió. Ara haurem de veure, no, com impacta aquest últim text en totes les altres lleis perquè estiguin totes actualitzades i posades al dia, no?
Bueno, veiem com s'aplicarà la conseqüència d'aquesta, no, a les altres. Una que l'altre dia el cap de govern deia que voldran tenir enllestida abans que la legislatura, la llei de despenalització de l'avortament va per bons passos, hi ha aparentment una bona entesa amb, doncs, la Santa Seu, ara és acabada per filar les coses, tu, Judit, per l'Institut de les Dones, clar, és una cosa que s'està mirant molt, suposo, i aviam...
Molt, no, perquè no tenim res.
Bueno,
o sigui,
molt.
Si tinguéssim les expectatives, igual que tu, doncs és que això passi, és algo que s'havia valorat també en anterioritat, i jo com a ministra ja havia vist, ja havia pogut treballar aquesta qüestió, i havíem apretat molt, això s'ha d'acabar, això s'ha de reconduir, això no podem mantenir al país, i tirem i busquem una sortida. Bueno, ara estic jo també en un altre context, no? Però entenc que el que diu el cap de govern és que tenen alguna cosa ja molt més clar, com és treure-ho del Codi Penal i aquesta mesura, no, de poder estar cobert per la cas, si no és al territori, doncs segurament fora, però cobert per la cas, que ja és molt més de lo que tenim avui i que t'obre moltes altres expectatives. Bueno, però no ho hem vist, jo no he tingut accés a cap text, no sé com estarà definit, no sé com es pot despenalitzar sense regular alguna cosa i d'alguna manera s'ha de regular. Això és el que haurem d'esperar a veure-ho i aleshores poder opinar.
Bueno, veurem, no, Ferran, una miqueta això.
Jo estic molt escèptic amb aquesta qüestió, perquè...
Sí, sabem que ja tenim un interlocutor de l'altre cantó que, bueno, té... una visió i uns principis, doncs, religiosos molt, molt definits sobre aquest tema, no? En fi, veurem quin és l'acord. No farem l'Andorra, potser arribarem a un acord, per dir-ho així. Es veurà. Bé, Ferran Goya, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per la vostra convidada.
Judit Pallarès, merci per la teva
presència. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-vos aquí. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia. Amb Enric Fontbernat.